Eixample Esports, amb Jordi Gaia.
Hola, què tal? Benvingudes i benvinguts una setmana més a l'Eixample Esports. Aquí Jordi Gaia us saluda en aquesta edició ja número 102, la 24a de la nostra quarta temporada aquí, a casa nostra, a Eixample Barcelona Ràdio. Com dèiem, ja edició número 102, una que fem amb una setmana de recés, ja que, com us vam indicar fa dues setmanes, la setmana passada, no vam fer programa, ja que un servidor es trobava col·laborant i fent fotografies i suport de media, també com a responsable de camp a Roses, a Mas Oliva, al MIC Futbol, el torneig de futbol base més important a nivell mundial. Va tornar a ser una grandíssima experiència, on vam tornar a batre positivament tots els rècords, tant de participació com de voluntariat, així que, sens dubte, un orgull, un any més, el tercer consecutiu, i segurament en seran molts més, de formar part de la família del MIC Futbol. Doncs, com dèiem, tota la setmana a la Costa Brava, amb quina tramuntana, déu-n'hi-do, que hem estat per allà. Per aquest motiu no vam poder fer l'Eixample Esports, però som aquí, en una setmana de recés per poder-vos informar del que va passar el passat cap de setmana, és a dir, fa dues setmanes, en relatiu informativament al que va succeir el cap de setmana del 28 i 29 de març del 2026. Per tant, analitzarem en aquest programa tot el que va succeir a la jornada prèvia a l'aturada per Setmana Santa. Així doncs, una setmana més repassarem l'actualitat informativa i esportiva dels nostres equips de la nova esquerra de l'Eixample de Barcelona. Parlarem una setmana més dels equips a nivell amateur, tant de la penya barcelonista Anguera com del futbol club l'Esquerra de l'Eixample. Dels groguets ens farem també alguna pinzellada a nivell de futbol base. Justament d'aquesta formació de jugadors del futbol base parlarem una setmana més de dues entitats més del nostre barri que s'hi dediquen plenament, com són la Unió Barcelonista Catalònia i el Club Futbol Don Bosco. I en una edició més de l'Eixample Esports tancarem programa a la segona part parlant de poliesportiu, en primera instància de futbol sala, tant dels equips del Club Futbol Sala Eixample com els de l'Associació Esportiva Nova Esquerra, i amb Vertigen aniríem una setmana més cap a Provença per parlar de bàsquet. Com amb Vertigen també escoltem aquestes darreres notes de Vertigo Tudors que ens acompanyen una setmana més per iniciar l'Eixample Esports. Doncs, com dèiem, sempre tanquem parlant de bàsquet, però no serà així en aquesta edició número 102 de l'Eixample Esports, ja que aquest passat cap de setmana i també l'anterior, fa 15 dies ja, que no tenim bàsquet al nostre barri. Per tant, en aquesta edició no parlarem dels equips del Club de Bàsquet Ipsi perquè tots ells van descansar. Qui no van descansar fa dues setmanes, en aquest passat cap de setmana, com dèiem, del 28 i 29 de març del 2026, van ser tota la resta d'equips, i no ho van fer, doncs, tampoc els de la penya barcelonista Anguera, i un d'ells està especialment d'enhorabona, i per això li dedicarem aquest programa número 102. I és que volem dedicar aquesta edició de l'Eixample Esports a l'equip sub-6 de la penya barcelonista Anguera, i és que els més petits de la casa, els més petits dels groguets, es van proclamar fa poc més d'una setmana campions de Lliga. Així que enhorabona, enhorabona, campions, a aquest sub-6 de la penya barcelonista Anguera. Pels més petitons de l'Anguera va aquesta edició 102 dedicada, i en aquest punt del programa us vull recordar una setmana més que ens podeu seguir a les nostres xarxes socials. Ens podreu trobar a Instagram, on ja hem superat els 700 seguidors i seguidores, a @eixamplesports, i també ens trobareu amb aquesta mateixa nomenclatura tant a X, abans denominat Twitter, com també a Facebook. I recordeu que un servidor, el presentador d'aquest espai, Jordi Gallagàs, també li va molt bé, tant a nivell personal com professional, si el podeu seguir a les xarxes socials personals. Em trobareu a Instagram, a @jordigallagas, i també a X, abans denominat Twitter, a @jordigallagas. @jordigaya. Amb això que hem estat alguns dies fora, tenim alguns missatges pendents, tant d'alguns oients com em sembla que també d'algun tipus d'interès de patrocini. Tan aviat com puguem hi respondrem, ja que com estàvem fora doncs no ens volíem embolicar en aquest sentit, ja que no haguéssim pogut doncs ser-hi presencialment, però ara sí que reprendrem aquest punt i en aquesta ocasió doncs toca recordar doncs justament això, que estem buscant patrocinis i recursos econòmics per poder seguir endavant amb aquest projecte. Així que ja sabeu, com us vinc recordant cada setmana, si esteu interessats en aportar el vostre petit granet de sorra o coneixeu algun bar, algun restaurant, alguna botiga, qualsevol establiment o club fins i tot que vulgui col·laborar amb nosaltres i ajudar-nos a seguir, doncs, si us plau, adreceu-vos a nosaltres a través de les nostres xarxes socials. Doncs vinga, anem a repassar ja els titulars d'aquest programa número 102 de l'Eixample Esports, on, a banda de parlar de tots els nostres clubs i tots els seus equips, també podrem escoltar la veu de fins a 4 testimonis. Doncs, com a titulars, abans que res, podríem dir que ha estat un cap de setmana força positiu per als nostres equips del barri de la Nova Esquerra d'Eixample de Barcelona. Començant pels titulars a nivell de futbol amateur, doncs els nostres equips van tancar la jornada prèvia a l'aturada per Setmana Santa invictes, tot i que, això sí, com veurem en els propers minuts, els equips de l'Anguera ho van fer amb millors sensacions que no pas els del Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample. I pel que fa al futbol base, abans de l'aturada per Setmana Santa, van tornar a viure un derbi de la Nova Esquerra de l'Eixample. En aquest cas, es va produir a la categoria cadet sub-15, on el sub-15A de l'Anguera es va imposar per la mínima al sub-15B de la Unió Barcelonista Catalunya. Ho veurem també, com sempre que hi ha derbi, li donem prioritat i ho repassem a la part inicial del programa. I en quant a la resta de partits a nivell de futbol base, els equips del Cata van tornar a viure una jornada de resultats força positius, mentre que els del Club Futbol Don Bosco van poder sumar 3 victòries i un empat abans de la ja esmentada aturada. I per últim, com a titulars del poliesportiu en futbol sala, els equips, atenció, del Club Futbol Sala Eixample van aconseguir un dels millors bagatges de resultats de la temporada, mentre que els de l'Associació Esportiva Nova Esquerra van aconseguir sumar 3 triomfs i un empat. Com ja hem dit a la part inicial del programa, tot això va succeir tot plegat en un cap de setmana on no van tenir-hi bàsquet, ja que van tornar a descansar tots els equips del club de bàsquet Ipsi. Doncs feta aquesta introducció d'aquest programa número 102 de l'Eixample Esports, com ja us hem promès, abans d'anar cap al futbol amateur, fem una petita pinzellada a nivell de futbol base, perquè com ja esmentàvem van tenir derbi al nostre barri, derbi al futbol formatiu, i en aquest cas es va produir, com dèiem, a la categoria cadet sub-15, concretament al grup 8 de la cadet primera divisió sub-15 s'enfrontaven doncs el conjunt B de la penya barcelonista Anguera contra el sub-15A de la Unió Barcelonista Catalunya, i el resultat final va ser favorable als groguets, favorable a l'Anguera per 1-0. Resultat final: penya barcelonista Anguera B 1, Unió Barcelonista Catalunya 0. Doncs com dèiem, es van emportar el gat a l'aigua els groguets, tot això en un partit, en un derbi força net, on només s'hi va veure una targeta groga, va ser per banda de l'Anguera, i on, com dèiem, es van imposar els groguets, els jugadors dirigits per Marc Llaurador, sobre els de Xavi Casabon. L'Anguera es va emportar el derbi amb un solitari gol, pràcticament a l'hora de joc, al minut 59, Alejandro Guevara feia l'únic gol del partit i situava l'1-0 definitiu favorable a aquest sub-15B de la penya barcelonista Anguera. Doncs abans d'anar cap a futbol amateur, recordem aquesta gran notícia amb la que obríem aquesta edició 102 de l'Eixample Esports i als quals els hi dedicàvem doncs el programa d'aquesta setmana. No són uns altres que els nostres campions, els jugadors del sub-6A de la penya barcelonista Anguera, que fa poc més d'una setmana, com dèiem, es van proclamar campions de Lliga després de guanyar al camp de la Trinitat ni més ni menys que per 1-8. Com ja dèiem, gran gesta dels petits de la casa, que aconsegueixen un títol molt lluitat i el més important, ho han fet aprenent i disfrutant tant de cada partit com d'aquest esport tan meravellós com és el futbol. Així que enhorabona tant a tot l'equip com a tot l'staff que els dirigeix. I abans d'anar a parlar de com els hi van anar les coses als dos amateurs de l'Anguera, tenim una notícia doncs, pràcticament d'última hora. Es va produir aquest passat dissabte i ens hem d'anar cap a la primera divisió, de més ni menys que cap al Metropolitano, cap a l'estadi de l'Atlètic de Madrid. I és que aquest passat dissabte va debutar a la primera divisió amb el conjunt colchonero un exjugador de la base de la penya barcelonista Anguera com és Javi Morcillo, el jugador sabadellenc, han passat a les files dels groguets de les categories inferiors, va poder disfrutar els seus primers minuts com a professional a la primera divisió. Ho va fer entrant a la segona part, des de la banqueta el Xolo Simeone va optar per donar-li entrada i com dèiem doncs, van ser els primers minuts de Javi Morcillo, exjugador de la base de la penya barcelonista Anguera, a la primera divisió i ho va fer ni més ni menys que davant del Barça, davant del Futbol Club Barcelona en un partit, com bé sabeu, que va acabar amb remuntada blaugrana, amb resultat 2-2 favorable al conjunt de Hansi Flick. Així que tot un orgull per a l'Eixample i per a nosaltres doncs, poder veure com un jugador amb passat a un dels nostres equips, a les seves files, doncs, debuta a la primera divisió. Moltes felicitats pel Javi Morcillo i també doncs, per la part que li toca a la penya barcelonista Anguera. Doncs vinga, anem ara ja sí amb la informació purament esportiva, a comentar els resultats a nivell amateur i una setmana més comencem per la segona catalana, concretament anem cap al grup 2 on en aquesta passada 24a jornada ja ho anticipàvem que era davant d'un rival directe i que podien sumar de 3 i així ho van tornar a fer i és la segona victòria consecutiva els d'Òscar Bonin, gran victòria a casa a l'escola INEF. Resultat final, penya barcelonista Anguera 3, Club Futbol Les Franqueses 1. Superada la mitja hora de joc arribaria el primer gol del partit i seria favorable als nostres interessos. Al minut 33, Robert Roig situaria l'1-0 amb el que s'arribaria al temps de descans. Ja a la segona part, al minut 54, Pere Mir duplicaria l'avantatge per als nostres i situaria el 2-0 al marcador. 20 minuts més tard, al 74, Jaume Masjuan retallaria distàncies per a les franqueses, posaria el 2-1 a l'electrònic i només 4 minuts després, un habitual, Sergio Vacas situaria el 3-1 definitiu al minut 78. Per tant, en el darrer quart d'hora de joc no hi haurien més gols i això significaria la segona victòria consecutiva per als groguets en un partit on s'hi van veure fins a 5 targetes grogues, 3 per al nostre representant, 2 per a un Club Futbol Les Franqueses que, com ja esmentàvem, és equip, ho dèiem fa 2 setmanes, equip que està a la zona de descens amb 26 punts, una zona de la qual s'allunya una miqueta més sortosament el nostre representant, aquest amateur de la penya barcelonista Anguera, que amb aquesta victòria aconsegueix, doncs, com dèiem, allunyar-se una miqueta més d'aquesta zona calenta de la classificació i ara mateix és desè amb 31 punts. Per tant, són ja 4 punts de marge respecte de la zona de descens que ara mateix marca com a quart classificat per la cua, 13è, el Cabrils amb 27 punts. Justament el proper rival d'aquesta matèria de l'Anguera, del conjunt d'Òscar Bonin, serà el Club Futbol Sant Julià de Vilatorta. Això serà aquest proper cap de setmana i tant de bo que us puguem explicar que els groguets hagin sumat la tercera victòria consecutiva, perquè el Sant Julià de Vilatorta, el proper rival dels nostres, és segon per la cua, és 15è en zona de descens amb només 24 punts. Per tant, si aconsegueixen sumar de 3 els groguets, seria una nova estocada contra un rival directe en la lluita per la permanència en aquest grup 2 de la segona catalana, del qual anem a repassar la resta de resultats i marcadors succeïts a la jornada 24. Torelló 4, Llavaneres 4, Unió Deportiva Molletense 2, Martorelles 1, Club Futbol Vilamajor 5, Inter Barcelona 2, Club Futbol Vilanova Vallès 2, Vic Riu Primer 6, Cardedeu 1, Cirera 0, Lloreda 1, Sant Julià de Vilatorta 0 I per últim, l'Escola Futbol Mataró 3, Cabrils 2. Seguim amb la samarreta groga de la penya barcelonista Anguera, però baixem una categoria, anem fins a la tercera catalana, concretament cap al grup 11, on portem una altra notícia magnífica, i és que el conjunt d'Ivan Parra, l'amateur B dels Groguets, virtualment i pràcticament ja matemàticament, després ho explicarem millor, seguirà sent la temporada vinent equip de la tercera catalana. I això perquè és així? Doncs és així perquè ha tornat a sumar de 3, va tornar a sumar una nova i magnífica victòria. Resultat final, penya barcelonista Anguera B 1, Sant Just d'Esvern 0. Ara veurem qui va marcar aquest gol i quan i com van anar les coses, però abans anem a escoltar el primer dels 4 testimonis que tenim en exclusiva als micròfons de l'Eixample Esports en aquesta edició número 102 del programa. Anem a escoltar una setmana més, doncs, a Ivan Parra, l'entrenador d'aquest amateur B de la penya barcelonista Anguera, que es mostrava així de satisfet després d'un triomf que, com ja van sabem, val tota una permanència a la tercera catalana.
Ha sido una victoria muy meritoria. Después de una semana de trabajo con muchísimas bajas por lesiones, hasta 13 bajas, nos han tenido que venir 5 juveniles a echar una mano para el partido. Ha sido un partido dominado de principio a fin, con muchísimas oportunidades y que al final lo hemos podido refrendar con un golazo de nuestro delantero Juanito en la segunda parte y después hemos aguantado como jabatos con los juveniles en el campo. Mucha alegría por parte del club por conseguir el objetivo, por conseguir la salvación un año más en tercera catalana, y a partir de ahora todos los puntos que podamos sumar nos colocará lo más arriba posible en la clasificación. Lo dicho, muy contento, muy orgulloso de este grupo, de lograr otro año más el objetivo.
Doncs i tant que sí, n'ha d'estar orgullós, perquè sabem que aquest amateur B de l'Anguera porta molts menys punts dels que mereix. I és que, doncs mira, ara estic mirant així ràpid, ara ja fa 8 o 9 jornades que no empata, però és que en les primeres 14 jornades més de la meitat dels resultats que havia aconseguit eren empats amb regust segurament a derrota, perquè haguessin merescut la victòria. Per tant, doncs, ja tocava que a falta de 6 jornades per al final i de 18 punts per disputar-se, aquest amateur B de l'Anguera tingués virtualment, i després explicarem per què, i espero estar en lo cert, aconsegueixen de forma virtual almenys aquesta permanència una temporada més a la tercera catalana. I això és així gràcies al solitari gol, com ens indicava el propi tècnic, ja a la segona part, amb 0-0 es va arribar al descans i ja superada l'hora de joc, ja al segon temps, al minut 73, Joan Eduardo Burbano marcava l'1-0 i l'únic gol que es veuria en aquest partit disputat a l'Escola Industrial entre l'amateur B de la penya barcelonista Anguera i el Sant Just d'Esvern Club de Futbol. Tot això en un partit força net, especialment per banda dels nostres, on els quals només van veure 2 targetes grogues, 5 en canvi en va veure el conjunt visitant. Com dèiem, victòria importantíssima que val pràcticament una permanència i que la poden certificar ja de totes totes i de forma matemàtica, ho tenen força bé els nostres, aquest proper cap de setmana, ja que visitaran el Club Futbol Can Roc, o el que és el mateix, el penúltim classificat amb només 14 punts i que ho té, doncs, força malament per poder lluitar per la permanència, la qual té ara mateix a 9 punts de distància quan en queden, doncs, 18 exactament per disputar, ja que queden 6 jornades per endavant. Pel que fa al nostre representant, aquest amateur B de la penya barcelonista Anguera, amb aquesta victòria, que de fet, i això ho volíem destacar, estan en un gran moment els d'Ivan Parra, sens dubte jo crec que un dels millors de la temporada, ja que en les darreres 7 jornades acumulen 6 victòries i ja n'encadenen 2 de forma consecutiva. Per tant, tant de bo que puguem explicar també la tercera victòria consecutiva dels groguets aquest proper cap de setmana visitant el Can Roca. Com dèiem ara mateix, els d'Ivan Parra són 8ens classificats amb 35 punts. Són 15 punts de distància respecte del descens, a falta, com dèiem, encara de 6 jornades per disputar-se, pràcticament ja permanència certificada, però atenció perquè són 12 punts de distància respecte de la cinquena posició per la cua, que ara mateix ocupa el Sant Boià B i que a final de temporada podria suposar descens. De moment la federació l'assenyalen com a possible descens. Per tant, si la setmana vinent guanyen el Can Roca, aquí crec que ja podríem dir que és tot matemàtic, si no ho és ja, com a mínim, com dèiem, ja virtualment salvats els d'Ivan Parra. Abans de passar cap a l'altre conjunt, cap a l'altre club que ens representa mitjançant equips amateurs, anem a repassar la resta de resultats i marcadors en aquesta passada 24a jornada al grup 11 de la tercera catalana. Can Vidalet B 2, Gornal 0, Sant Boià B 0, Club Deportiu Fontsanta Fatjo 0, Espluguenc 0, Atlètic Viladecans 3, Unió Deportiva Vista Alegre 2, Castelldefels B 1, Viladecans B 4, Can Roca 1, Atlètic Hospitalense 1, Fundació Atlètic Sant Just 4 i per últim l'empat a 3 entre el Club Futbol Terlenca Barcelonista B i l'Albi Rojita de Catalunya Associació Club Social. Doncs d'aquí deixem aquest grup de tercera catalana, seguim en aquesta mateixa categoria, però canviem cap al grup 10 i canviem també els colors de la nostra samarreta. Ens posem la blanca del Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample per explicar-vos doncs, que no va perdre el conjunt dirigit per Francesco Calabrese, però que només va poder sumar un puntet al camp del QA i que, per tant, aquest punt sumat té pot ser una mica de regust a derrota i més encara per com van succeir, com ara veurem i escoltarem i repassarem les coses. Resultat final en aquesta 24a jornada del grup 10 de la tercera catalana: Club Esportiu Escola Coiblanc Torrassa 1, Futbol Club L'Esquerra l'Eixample A 1. Amb aquest empat a 1, que no acaben de canviar les coses però que almenys alguna coseta sumen els de l'Eixample, doncs veurem com van anar les coses al llarg i ampli del partit, però abans anem a escoltar el segon dels quatre testimonis que avui sentirem en exclusiva als micròfons de l'Eixample Esports. Escoltem una setmana més a Manel Martí Pisa, el president del Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample, que es mostrava doncs molt decebut després de que l'amateur A dels Blancs, com dèiem, sumés només un punt en la seva visita al camp del CUE.
Partido decepcionante por parte de los visitantes, donde era una oportunidad muy, muy buena, muy lógica y muy buena para conseguir tres puntos y salirse de la zona peligrosa. El mejor jugador de la Sierra fue su meta, Julen Galindo, con tres intervenciones prodigiosas y no salir derrotados del campo del colista, en que prácticamente no consiguió muchos puntos. Se pone muy, muy mala situación la Sierra o Sampla en zona muy peligrosa de descenso.
Doncs sí, tot i aquest punt, com ens comentava el Preci, el tanque, doncs les coses no acaben de sortir encara rodones per al conjunt dirigit per Francesco Calabresi. Amb aquest punt, com dèiem, doncs encara no aconsegueixen, com després repassarem, sortir de la zona calenta de la taula. Pel que fa a com es van succeir doncs els gols i els esdeveniments al llarg i ample del partit, sens dubte un dels jugadors més destacats, com ja deia el Preci, en aquest partit va ser Julen Galindo, el porter dels Blancs. Per tant, això ja descriu una mica que no va ser el millor partit dels nostres el que van fer al camp de l'Escola Coiblanc Torrassa, al municipal de la Torrassa. Tot i això, es va arribar amb 0-0 al descans i ja a la segona part, al minut 69, Massimo Ogiogo, un habitual del gol, marcava per als nostres, feia el gol dels Blancs i aquí ve el cop dur. Els locals, el QE de la categoria, empataria ja al temps de descompte. Arribaria el gol, obra de José Luciano Andrade Cedeño. Per tant, cop dur per al conjunt dirigit per Francesco Calabrese, que veuria un total de 3 targetes grogues al llarg i ample del partit, 4 en veuria el conjunt local. Pel que fa al proper rival dels Blancs, rebran a casa aquest proper cap de setmana a l'Escola Industrial a un rival no directe, directíssim en la lluita per la permanència. Ara mateix els de l'Eixample són 200, quarts per la cua amb 20 punts, o el que és el mateix, un punt només per sobre de la zona de descens directe cap a la quarta catalana. I qui és el primer dels tres equips que ocupa aquestes places de descens? Doncs el proper rival dels de l'Eixample, que rebran a casa, com dèiem, a l'Escola Industrial, a l'Amater B del Club Futbol Escola Esportiva Guineueta. Com dèiem, només un punt separa a tots dos conjunts i tenim també situat en aquesta zona calenta de la taula, com dèiem, el nostre representant, l'Amater A de l'esquerra de l'Eixample, 12, quart per la cua, amb 20 punts, en aquesta posició que des de la federació s'indica com a possible descens. Per dalt, com tenim les coses, doncs empatat a punts amb el nostre representant tenim el Sant Ignasi B i a només un puntet en desena plaça al Veterans Catalunya. Per tant, només en encadenar un parell de victòries la cosa s'arreglaria força, però veurem si ho aconsegueix el nostre representant, perquè de moment ja fa unes quantes jornades que no aconsegueix sumar de 3. De fet, l'última victòria va ser el dia 1 de març d'aquest 2026. Per tant, fa més d'un mes que, malauradament, l'Amater A dels Blancs no aconsegueix la victòria. Tant de bo que sigui en aquesta propera jornada, rebent a casa a un rival directe com és aquesta Escola Esportiva Guineueta. Pel que fa a la resta de resultats i marcadors d'aquesta passada 24a jornada del grup 10 de la tercera catalana, van ser els següents: Futbol Club Can Buixeres 1, Cerro Club Deportivo 3, Unió Deportiva Pastrana 1, Veterans Catalunya 1, Club Deportivo Sant Genís Penitents B 3, Escola de Futbol Stoikov Racing Sarrià 3, Club Futbol Espluguenc B 3, Sant Ignasi B 0, empat a 3 entre l'Olimpia Viaró i el Montbau, i es disputarà el proper 22 d'abril, un dia abans que el millor dia de l'any, que Sant Jordi, el partit entre l'Escola Esportiva Guineueta B i la Unió Deportiva Montsant de la Peira. Va descansar aquesta setmana a l'Alzamora, ja que li tocava jugar contra el Baitoreix, que des de fa ja força jornades és equip retirat de la classificació. Seguim amb la samarreta blanca del Futbol Club Esquerra de l'Eixample, però baixem una categoria per parlar del seu Amater B. Anem fins a la quarta catalana, cap al grup 22, on abans de l'aturada per la Setmana Santa, la jornada 24, ara sí van aconseguir novament tornar al camí de la victòria els homes de Mario Baena, i ho van fer amb una gran victòria visitant. Resultat final: Associació Antics Alumnes de Xaloc 1, Futbol Club L'Esquerra a l'Eixample B 2. Diem que va ser una gran victòria per la importància i la necessitat dels punts, però pel que ens indiquen el joc no va acabar sent del tot brillant, i el millor de tot plegat, doncs, va ser aquesta victòria per un gol a 2. Per seguir-la analitzant, anem a escoltar a un dels protagonistes del partit i al tercer dels nostres testimonis d'aquesta edició número 102 de l'Eixample Esports. Escoltem en exclusiva per als nostres micròfons a Joan Vingut, el jugador del Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample B, que analitza d'aquesta manera aquest triomf que tant necessitaven per seguir vius en la lluita per entrar al playoff d'ascens.
Hemos entrado al partido muy concentrados, controlando bien el partido, jugando bien los espacios. Nos hemos puesto 2-0 al descanso, un partido muy, muy tranquilo por nuestra parte. Luego sí que es verdad que en la segunda parte hemos entrado un poquito más confiados, también se ha notado el cansancio por el sol y demás, ellos han apretado arriba. Pero bueno, al final yo creo que haciendo un poco de equipo y sufriendo un poquito hemos sacado el partido y 3 puntos, que es lo que importa. Habrá que subir un puntito la intensidad y la concentración de cara al partido si queremos estar ahí arriba para playoffs, pero bueno, tenemos a la Semana Santa para prepararnos y coger buenas sensaciones y ya por los segundos.
Doncs ho acaba de dir a la part final de la seva declaració a pels segons, i esperem, com així prometia, que s'hagin preparat la mar de bé durant aquesta Setmana Santa, ja que el proper rival dels blancs és ni més ni menys que l'Esportiu Joventut Campí, el que era fins fa res el líder d'aquest grup 22 de la quarta catalana i que ara ha caigut fins a la segona plaça degut a que no va jugar aquesta última jornada, li tocava descansar, i qui no va descansar i va guanyar va ser els nostres amics de l'Albirrojita, concretament el seu Amater B, que recupera el liderat i és líder amb 3 punts d'avantatge respecte a l'Esportiu Joventut Campí, líder l'Albirrojita amb 58 punts. Des d'aquí una salutació a nostres amics paraguaios de l'Albirrojita, que sabemos que nos escuchan muy a menudo y que nos muestran siempre a través de redes su cariño. Fet aquest apunt, en castellà, pels nostres amics de Paraguai, doncs anem a repassar com escoltàvem el nostre protagonista, com ens deia doncs, el Joan Vingut, la importància, no?, d'aquesta victòria de l'amateur B de l'Esquerra de l'Eixample al camp de l'Associació d'Antics Alumnes del Xaloc. Començarien bé les coses per als nostres ben aviat a la primera part, al minut 8. Un habitual Pedro Pinzón avançaria als blancs i poc abans del temps de descans es situaria a favor dels nostres el 0-2 al marcador amb un gol marcat per Xavier Hurtado. Amb aquest 0-2 s'arribaria al temps de descans i a la segona part, ben aviat al minut 53, Samuel García marcaria l'únic gol dels locals en el partit i situaria l'1-2 definitiu d'un encontre on s'hi van veure un total de 3 targetes grogues, 2 per part local i només una per part eixamplina. La veuria l'autor del segon gol dels blancs, la veuria el dorsal 7, Xavier Hurtado. Com dèiem, rival dur el que visitarà aquest proper cap de setmana a l'escola industrial, amateur B dels blancs, el conjunt de Mario Baena, rebrà el segon classificat, l'esportiu Joventut Campi. Pel que fa a la situació classificatòria, de moment els blancs segueixen una setmana més fora del playoff d'ascens, són setens classificats amb 34 punts, a 3 de la cinquena plaça que ara mateix ocupa el Sants C i seria la primera que donaria accés a aquest playoff d'ascens cap a la tercera catalana. La resta de resultats i marcadors en aquest grup 22 de la quarta catalana en aquesta passada 24a jornada, els marcadors van ser els següents: el Virrojita de Catalunya, Associació Club Social B 2, Club Esportiu Salesians Bosco Horta 0, Esports Benfi Associació Esportiva 3, Veterans Catalunya 2, Penya Barcelonista Coll Blanc Sants 1, Fundació Acadèmia Futbol Hospitalet B 5 i per últim el Daumar 3, Escola Coll Blanc Torrassa B 1. Van descansar aquesta jornada l'Esportiu Joventut Campí, el Sants C, que havia jugat davant l'Iberoamericano Barcelona, que és equip ja retirat des de fa moltes jornades de la competició, i no es va disputar l'Unió Esportiva Poble Sec Club Futbol La Florida. Aquest partit es jugarà el 14 d'abril. Deixem aquí el futbol amateur i anem ràpidament cap al futbol base. Anem a parlar en primera instància dels equips, com ja havíem promès, de la Unió Barcelonista Catalonia, que novament va tornar a tenir un gran cap de setmana de resultats i marcadors, i és que els equips de la franja blaugrana van tornar a sumar més victòries que no pas encaixar derrotes. En 19 partits disputats, el bagatge va ser positiu de 12 victòries per 7 derrotes. I en aquest punt del programa anem a escoltar el quart i últim dels nostres testimonis en aquesta edició número 102 de l'Eixample Esports. Escoltem una setmana més el Robert De Haro, el secretari de la Unió Barcelonista Catalunya, que ens apropa els resultats més destacats d'un altre bon cap de setmana per als equips del Cata.
Un altre bon cap de setmana de la Unió Barcelonista Catalunya. Ens agradaria destacar la gran remuntada del juvenil A, que va començar perdent per 3-0 a camp del Belvitge, el gran partit del cadet femení per continuar en línia ascendent i en posicions d'ascens continua el sub-16 B. Pel que fa al futbol 7, destacar la victòria treballada del sub-12 A i la del sub-12 B a domicili. També ens agradaria destacar la gran victòria de l'infantil femení contra un rival sempre molt complicat. El sub-11A i el sub-9A continuen líders imbatibles, mentre que el sub-11B es refà de la derrota de la setmana passada per continuar en posicions de play-off.
Doncs, com sempre, grans notícies les que ens apropa el Robert De Haro dels equips del Cata, que estan fent una temporada a nivell general espectacular. I també hi ha equips que estan força entonats pel que fa al nostre representant, en aquest cas, que també es dedica plenament al futbol formatiu. Canviem els colors de la nostra samarreta, doncs, i vinga, anem a parlar dels blanquivermells del Club Futbol Don Bosco. Doncs els Bosquitos, que han tingut de tenir, bueno, fa ja dues setmanes, com dèiem, abans de l'aturada pel Carnaval, una nova jornada de futbol, i sí que hem de dir que no va ser tan positiva com l'anterior, on recordem que van aconseguir un gran bagatge de resultats. En aquest repàs de marcador, recordem que el Don Bosco té 11 equips en competició a la Federació Catalana de Futbol. Van jugar 9 d'ells, 2 no ho van fer, ja que es va suspendre el partit del juvenil B i descansava aquesta passada jornada el cadet sub-16 dels blanc i vermells. Per tant, van jugar els equips del Don Bosco un total de 9 partits i el bagatge va ser de 3 victòries, un empat i 5 derrotes. Per tant, els nostres representants del Don Bosco van poder sumar en 4 dels 9 partits disputats. Els 9 resultats van ser els següents. Juvenil A 1, Vallvidrera 0, cadet sub-15 0, Les Corts 3, Catalònia Secció Mundet, per tant no era derbi, Catalònia Secció Mundet 2, Infantil sub-14 2, Infantil sub-13 2, victòria aquí, Racing Sarrià 1, Aleví sub-12 2, Sant Andreu 8, i aquí trobem la tercera de les victòries dels nostres, Aleví sub-11 6, Martinenc 3, i a continuació, malauradament, 3 derrotes de la base blanqui vermella, Benjamí sub-10 2, Bufalà 12, Tecnofútbol 4, Benjamí sub-9 3, i per últim va caure per la mínima a l'escola industrial el pre-Benjamí sub-8 per 3 gols a 4 davant del Barquino. Fins aquí el futbol base a Eixamplí i també la primera part del programa. Ara arriba aquell moment que ens encanta sempre dir, i a vosaltres també, com ens heu dit en alguns casos, escoltar, arriba aquell punt de canviar la gespa pel parquet i d'anar doncs, cap al poliesportiu. Anem en primera instància a parlar de futbol sala i ho farem en un primer moment dels equips del Club Futbol Sala Eixample. Però abans de repassar quins han estat els resultats i marcadors dels negri i vermells en la darrera jornada, tenim una mala notícia, i és que ens arribava fa poc més d'una setmana la nova de que el Pol Villalta, el jugador del primer equip masculí del Club Futbol Sala Eixample i també internacional amb la selecció d'Andorra, malauradament va haver de passar pel quiròfan després de lesionar-se de gravetat la clavícula en l'últim partit, el penúltim ja, volem dir, que van disputar els negri i vermells, i evidentment doncs això obligarà el Pol a posar punt i final a la temporada abans d'hora. Des d'aquí, des de l'Eixample Esports, li volem enviar una abraçada al Pol Villalta i desitjar-li, com no pot ser d'una altra manera, la millor de les recuperacions, perquè estem segurs que tornarà a tope la propera temporada, com també esperem fer-ho nosaltres aquí a l'Eixample Esports d'Eixample Barcelona Ràdio. I ara vinga, anem amb bones notícies, les que ens acostuma a donar el Club Futbol Sala Eixample, i és que també fa poc més d'una setmaneta coneixíem la notícia de que el juvenil A superava els vuitens de final de la Copa Catalunya i ho feia des del llançament de penal, amb emoció fins al final, ja que van haver d'anar a la tanda de penals. Per tant, enhorabona al juvenil A dels negri i vermells, que es classifica per als quarts de final de la Copa Catalunya. I pel que fa als resultats de la darrera jornada de competició del Club Futbol Sala Eixample, els resultats del 28 i 29 de març del 2026, doncs van aconseguir, com ara veurem, un bagatge de resultats espectacular, especialment fent del Santa Isabel un fortí i també destacant les victòries de mèrit, en aquest cas a domicili, tant dels primers equips masculí com del femení. Com ja em dèiem, gran bagatge de resultats, un dels millors de la temporada per als equips del Club Futbol Sala Eixample, que en un total de 21 partits disputats van aconseguir 15 victòries, sí, sí, 15 victòries, van sumar també 2 empats i, atenció, només van encaixar 4 derrotes, per tant, van sumar en 17 dels 21 partits disputats. Una autèntica bogeria. Doncs vinga, anem a repassar, que també és una bogeria, aquests 21 resultats dels equips del Club Futbol Sala Eixample. Futbol Sala Sant Climent 2001 A 1, Benjamí A 11, Aleví C 3, Futbol Sala Fortaleza B 7, Aleví B 1, Les Corts Ubae B 0, Unió Futbol Sala Martorell 0, Aleví A 3, Futbol Sala Ripollet 1, Aleví Femení 2, empat a 2 entre l'Infantil C i el Club Esportiu Barri Riera, i el mateix resultat també, empat a 2 entre l'Infantil B i l'associació esportiva Les Corts UBAE B. Més marcador, seguim a la categoria infantil, perquè l'infantil A va guanyar per 4-7 a la pista del Club Futbol Sala Sant Joan d'Espí, mentre que l'infantil femení també va guanyar a domicili per 1-7 davant la Unió Futbol Sala Mollet. Saltem a la categoria cadet, cadet B 6, Les Corts UBAE B 2, Escola Futbol Sala Comtat Urgell 3, cadet A 6, cadet femení 1, Les Corts UBAE 3. Saltem ara a la categoria juvenil, juvenil C 4, Les Corts UBAE C 0, juvenil B 5, Sala 5 Martorell B 4, juvenil A 3, Les Corts UBAE C 2, i el juvenil femení va caure a domicili per 14-0 davant l'Escola Futbol Sala Palafolls. Ara passem als equips sèniors. El sènior C masculí va empatar a 2 a la pista del Padre Damián B. Per la seva banda, el sènior B masculí va aconseguir una gran victòria per 6-2 a casa davant l'Inter Sentmenat. I el sènior A masculí, com ja avançàvem, també va aconseguir una grandíssima victòria, en aquest cas a la pista del Club Futbol Sala Salou, per 2-5. I per tancar amb bon gust, dos victòries sèniors en clau femenina. El sènior B femení va guanyar per 3-1 al Castelldefels, mentre que el sènior A femení va guanyar a domicili per 0-7 al Club Futbol Sala Arenys de Munt. Seguim parlant de futsal, però canviem els colors de la nostra samarreta. Ens posem la groc i negra de l'Associació Esportiva Nova Esquerra per explicar-vos que els conjunts groc i negres van tenir un bagatge equilibrat de resultats. És que en 7 partits disputats van aconseguir 3 victòries, un empat i van encaixar 3 derrotes. Els 7 marcadors i els resultats d'aquests mateixos van ser els següents: Frederic Mistral 2, infantil 5, Gràcia Futbol Sala 12, cadet B 0, Sant Andreu 1, cadet A 3, Tremedal Futbol Sala 5, juvenil B 0, empat a 2 a casa la bàscula del juvenil A davant del Tau, i per últim una victòria, la del sènior B a la pista de l'ACS Hospitalet per 3-5, i una derrota, la del sènior A per 3-1 a domicili a la pista a la casa del Club Futbol Sala Sant Climent. Doncs en aquest punt tanquem el futbol sala i ara ens tocaria anar cap al Provença. Ens tocaria anar a fer cistelles de la mà dels equips del club de bàsquet Ipsi, però aquests equips ja porten 2 setmanes aturats degut a l'aturada per la Setmana Santa. Per tant, avui no hi haurà ni engardaix ni engardaixa de la setmana, ni resultats i marcadors del club de bàsquet Ipsi. El que sí que hi haurà, com sempre fem en una edició més de l'Eixample Esports, és la cloenda, i en ella, com no podia ser d'una altra manera, l'agraïment per la vostra escolta. Abans, però, recordar-vos una vegada més que ens podeu seguir a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a Instagram, a Facebook i a X, abans denominat Twitter, a @eixamplesports. I que un seguidor, Jordi Gallabàs, a un servidor, també li va molt bé que el seguiu. Em podeu trobar a Instagram, a @jordigallabàs, i a X, abans denominat Twitter, a @Jordi Galla. Pel que fa al programa, a l'Eixample Esports, ja sabeu que ens podeu escoltar en directe de dimarts a dijous a partir de les 12 del migdia a través de la pàgina web d'Eixample Barcelona Ràdio, i que en aquest mateix espai web, a la secció de l'Eixample Esports, trobareu a nivell de podcast, perquè el podeu escoltar quan vulgueu, tant aquest programa número 102 com els 101 anteriors, cadascun amb la seva entrada. Esperem haver estat a l'alçada d'haver cobert esportivament i informativament la jornada anterior a l'aturada per la Setmana Santa. Esperem, com ja us vam desitjar abans d'aquesta, que hagueu passat una gran Setmana Santa, i us agraïm una setmana més la vostra escolta. I us emplacem també a la propera edició, a la 103 de l'Eixample Esports. Fins llavors, que passeu una magnífica setmana. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just trying to make
just catching and releasing what builds up throughout the day. And it gets into your body, flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember our love. Da da dum da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. Da da dum da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum.
Eixample Esports, amb Jordi Gaya.